Ai, què tal? Benvingudes, benvinguts una setmana més aquí a Temps Ombrívol, el teu programa de les notícies misterioses paranormals amb la millor música psicodèlica de tots els temps. Temps Ombrívol, amb un servidor, el Dani Castillo, aquí a Canal 20 Ràdio. Com cada setmana, dijous a 2:15 de la nit, fem-vos companyia, i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 5:45 de la tarda. Temps Ombrívol amb el Dani Castillo. I de musiqueta rara, psicodèlica, esperpèntica, estranya de tots els temps, avui us porto un grup doncs molt, molt, molt buscat pels amants de la psicodèlia britànica, en aquest cas. És un grup que es va posar el nom de July. July, juliol, com el mes de juliol. Sembla ser perquè doncs, li van col·locar el nom al mes de juliol de l'any 68. Doncs July és un rock, és una banda de rock psicodèlic de la zona de Ealing, a Londres, que va ser professionalment activa entre el 68 i el 69, només un any dels anys de la psicodèlia antiga, un anyet, i sembla que el 2009 doncs, van fer com un intent de reprendre doncs, aquell grupet. Ja sabeu que des del 2000 i algo doncs ha tornat una mica la febre de la psicodèlia arreu del món. Doncs ara tenim grupets que es recuperen, grups que són nous, però bueno, és una cosa que està a l'ordre del dia. La banda de música era una barreja de rock psicodèlic i pop psicodèlic, marcat per exuberants harmonies, guitarres acústiques, teclats i un complicat treball de guitarra solista. I tot i que cap dels seus discos va arribar a les llistes del Regne Unit o als Estats Units, July és avui un grup molt recordat per cançons com My Clown o d'altres com The Way, que les punxarem aquí avui. Han estat totes incloses en un nombre d'àlbums recopilatoris de psicodèlia al llarg d'anys i anys. Segons la pròpia banda, la formació inicial del grup sembla que va ser a principis de la dècada dels 60 amb el nom de The Dreamers, i van començar a tocar música influenciada per The Shadows o els Everly Brothers, entre d'altres. Els Dreamers aviat es van veure una mica obligats a canviar el nom per The Tomcats, que aquests ens sonaran una miqueta més, a causa de l'èxit nacional que tenien allà amb un grup que es deia Freddy and the Dreamers, i per això doncs, es van veure obligats a treure's el nom de Dreamers i col·locar-se el de Tomcats. Sembla que el Freddy and the Dreamers estaven gaudint de més èxit que ells i es van veure doncs, una mica forçats al canvi de nom. També va ser un canvi de tipus de música, van començar a fer una miqueta una música més dura, una mica més de rhythm and blues, sembla que amb influències de Chuck Berry o Bo Diddley, i la formació d'aquests Tomcats doncs incloia el guitarrista i cantant Tom Newman, que era una mica l'ànima del grup, el baixista Alan James, el guitarrista principal, el Peter Cook, i el bateria Chris Jackson. També hi havia paral·lelament un altre grup de rhythm and blues a Londres, anomenat Second Thoughts, que es va reunir o va començar a les seves danses allà el 1965, i trobarem que Tomcats doncs, finalment va absorbir una mica alguns d'aquests membres dels Second Thoughts. Per tant, una nova formació que va sortir de Tomcats amb alguns membres de la banda original i altres que venien d'aquí, de Second Thoughts. Els Tomcats nous, diguem-ho així, es van traslladar a Espanya i van tenir un relatiu èxit durant els finals dels 60, sobretot any 66-67, amb el nom de Tomcats, fent concerts a Madrid, Barcelona, Illes Canàries, i sembla que a les llistes espanyoles doncs, sí que van tenir un cert èxit. Després els Tomcats van tornar a Londres i el senyor Newman amb el seu amic el Pete Cook, que havia estat a la formació original de Tomcats, van tenir la idea d'evolucionar cap a la psicodèlia i de barrejar doncs, el rhythm and blues que feien amb, doncs, amb aquest rock psicodèlic que es començava a posar de moda a finals de la dècada dels 60. I la banda va canviar el nom pel de July, que és la banda que portem avui. Per tant, el juliol del 1968 comença aquesta nova banda, July, que va llançar el tema My Clone com el seu primer senzill l'any 68. Malauradament no va arribar a les llistes d'èxit del Regne Unit ni tampoc dels Estats Units. El que podem dir és que és una de les bandes més rara i més buscada pels col·leccionistes de la psicodèlia britànica. July es va dissoldre el 1969, però, com hem dit, va tenir com un retorn dins del món de la nova psicodèlia el 2009 amb els components originals, podríem dir, el Tom Newman, el Pete Cook, Chris Jackson i Alan James, que van reformar el grup de July el 2009. Anem a sentir, si us ve de gust, i si no, doncs també, el tema al qual feien referència, Mike Clown, que va ser, podríem dir, l'èxit més gran que va tenir la banda de July. Aquí ho tenim, Mike Clown de July. Thank you. seguim aquí amb aquesta actualitat que fa por, aquestes notícies de l'última setmaneta, de les últimes setmanes lligades al món del misteri i de tot allò que és paranormal, diguem-ho així. Doncs bé, fixeu-vos què porto avui. I parlarem del desert d'Atacama i el vidre que cobreix el desert d'Atacama, perquè sembla que és un misteri des de fa temps, el misteri del vidre que cobreix el desert d'Atacama. I és que hi ha científics que creuen que es va poder generar i crear un impacte d'un estel fa uns 12.000 anys. Sembla que fa uns 12.000 anys una cosa va cremar una vasta franja del desert d'Atacama, al nord de Xile. La calor va ser tan intensa que va convertir el sol sorrenc en grans plaques de vidre de silicat. Ara un equip de recerca ha arribat a una conclusió sobre què va causar aquest infern. Segons publica la revista Geology, va ser l'impacte d'un estel. Els investigadors es van adonar que les mostres de vidre del desert contenen petits fragments amb minerals que sovint es troben a roques d'origen extraterrestre. Aquests minerals coincideixen amb la composició del material retornat a la Terra per la missió Stardust de la NASA, que va prendre mostres de les partícules d'un estel anomenat Wild 2. L'equip conclou que aquests conjunts minerals són probablement les restes d'un objecte extraterrestre, molt probablement un estel amb una composició similar al Wild 2, l'explosió del qual va fondre la superfície sorrenca a sota. Aquesta és la primera vegada que tenim evidència clara de vidres a la Terra que van ser creats per la radiació tèrmica i els vents d'una bola de foc que va explotar just a sobre de la superfície. Això ho afirma el Pete Schultz, que és professor de la Universitat de Brown. Per tenir un efecte tan dràstic en una àrea tan gran, aquesta va ser una explosió veritablement massiva. Molts de nosaltres hem vist boles de foc de bòlids travessant el cel, però aquests són petits punts en comparació amb això. Els vidres es concentren en pegats al llarg del desert d'Atacama, a l'est de la Pampa de Tamarugal, un altiplà al nord de Xile, ubicat entre la serralada dels Andes a l'est i la serralada de la costa de Xile a l'oest. Els camps de vidre verd fosc o negre són dins d'un corredor que s'estén uns 75 quilòmetres. No hi ha evidència que els vidres poguessin haver estat creats per l'activitat volcànica, diu el senyor Schultz, i per això el seu origen ha estat un misteri fins ara. Alguns investigadors han postulat que el vidre podria haver estat resultat d'antics incendis de pastures, però aquests vidres mostren evidències d'haver estat torts, doblegats, enrotllats i fins i tot llançats mentre encara estaven en forma fosa. Això és consistent en una gran explosió d'un meteorit entrant que hauria estat acompanyada de vents amb força d'un tornado. L'anàlisi també va revelar conjunts de minerals exòtics que només es troben a meteorits i altres roques extraterrestres, minerals específics com cubanita, troilita o inclusions riques en calci i alumini que coincidien amb firmes minerals de mostres d'estels recuperats de la missió Stardust de la NASA. En fi, doncs aquests vidres del desert d'Atacama, que sembla que doncs van ser provocats per l'impacte d'una gran bola de foc fa 12.000 anys. Brutal, eh? Hi ha coses que no ens deixen de sorprendre. Anem a escoltar doncs el segon gran èxit de July, en aquest cas The Way. Endavant, July.
On the station in the snow, on the street. Concrete clouds roll by, splash water in my eye. Trees will seize me, what you gonna do then?
Seguim aquí amb totes i tots vosaltres a Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio, com cada dijous fem-vos companyia un servidor, Dani Castillo, a 2:15 de la nit, si sents el programa dels dijous, a 6:15 de la tarda, si sents la repetició del programa dissabtes i diumenges. Temps Ombrívol, com cada setmana amb tots vosaltres. Porto una notícia ara relacionada amb la setmana anterior. Recordeu que parlàvem de l'illa buida de Google Maps, aquella illa misteriosa que semblava un forat negre aquí enmig del planeta? Doncs ja està resolt el misteri, ja se sap que és aquesta illa buida de Google Maps i sembla que és la BBC que ha aconseguit resoldre el misteri d'aquesta illa aparentment buida, que a primera vista és un forat negre enmig de l'oceà Pacífic. Doncs bé, setmanes enrere, com vam comentar l'altre dia, diversos usuaris van descobrir en l'aplicació de Google Maps una illa aparentment buida al mig de l'oceà Pacífic. Pel que fa a aquesta illa, es va llançar multitud de rumors i especulacions sobre quin és el contingut, des d'un possible atol que forma part del Triangle de les Bermudes fins a la creença que es tracta de l'illa on es va rodar la sèrie Lost, o la possibilitat que es tracti d'una base militar al mig de l'oceà i que, perdó, estava com esborrada al programa de Google Maps o Google Earth. Per la seva banda, el diari The Sun, ja el punt més radical, va especular amb el fet que es tractés d'una illa buida. Tot i això, aquest enigma sembla tenir solució i sembla que la solució no s'acosta a les hipòtesis llançades. Així és l'illa que tant de debat ha generat a internet. Sembla que no és una base militar, ni tampoc un possible volcà o illa secreta, i segons ha informat la BBC, doncs l'illa en qüestió és l'illa Vostok, amb unes dimensions d'uns un quilòmetre i mig de longitud, que es localitza a unes quantes, a unes 4.000 milles d'Austràlia. Aquesta illa forma part de la República de Kiribati, una república que agrupa 33 illes, de les quals només 20 estan habitades, i aquest mitjà assenyala que una de les seves principals característiques és l'enorme quantitat de boscos que té, motiu pel qual, des de vista aèria, sembla que es tracta d'un forat negre. No és l'únic descobriment curiós en relació amb les diferents illes del planeta, ja que l'agost passat un equip d'investigadors de Copenhagen va trobar la que podria ser l'illa més septentrional de la Terra, al nord-est de Groenlàndia, una illa que, segons els mateixos investigadors, podria tractar-se d'un illot de curta durada. Ja sabeu que de vegades hi ha illes d'aquestes que surten i de cop i volta torna a desaparèixer. En fi, us sento molt, em sap molt de greu, no era res estrany, sinó que sembla ser que la quantitat de boscos que té doncs aquesta illa fa que es vegi doncs, amb aquesta foscor que sembla un autèntic forat negre. Anem a sentir un altre tema dels July, que ja heu vist, o sigui, rotllo psicodèlic del tot. En aquest cas, Move On Sweet Flower de July.
Yesterday was good fun. Move on, sweet flower, you no more amuse me. Dream of me by fountain free from slime. I saw a fox run through open fields to the hills beyond. I saw a cat asleep on the steps in the sun. I saw you.
confessed to dime, and you say you belong to me, so please my mind, imagine how.
I recta final del programa, rematem amb la última notícia, amb l'últim tema d'avui, i avui parlarem del misteri de Skeleton Lake, el llac dels esquelets de l'Himàlaia. Per saber alguna coseta sobre l'Skeleton Lake, hem de remuntar-nos al 1942, justament a la meitat de la Segona Guerra Mundial, quan un guardaboscos indi anomenat Hari Kishan Matwal creuava les profunditats de l'Himàlaia i doncs, bueno, es va adonar que hi havia allà una cosa molt estranya i va fer un gran descobriment. En una vall entre muntanyes a uns 4.800 metres d'altitud, 4.800 metres d'altitud. Penseu que la pica d'estats és un 3.000, o sigui, estem parlant de muntanyetes guapes. Sobre el nivell del mar, va albirar un llac a la superfície del qual suraven centenes d'esquelets humans. Cuidadín. Es tractava del llac Rupkant, a l'estat indi, Uttarakhand, un lloc emblemàtic de la cultura índia i escenari mil·lenari d'històries mitològiques. Al principi, les autoritats que van investigar la troballa van pensar que els esquelets pertanyien a soldats japonesos que es van infiltrar al país indi per lluitar contra els colons britànics. No obstant això, els esquelets estaven tan desgastats que van arribar a la conclusió que no eren tan recents, sinó que potser portaven allà molt de temps. En aquell moment es van estudiar diverses hipòtesis. Una d'elles associava el succés al pelegrinatge de Nanda Devi Rajkhat, un viatge de 3 setmanes a peu que encara es fa per adorar una divinitat índia. Una altra cosa, que els cossos pertanyien a una gran expedició militar del segle XIX que va acabar de manera fatal, però en trobar-se tants cossos de dones que no podien allistar-se a l'exèrcit en aquells anys, la idea es va desfer absolutament. En realitzar les autòpsies es van descobrir fractures als cranis dels esquelets, de manera que la investigació va concloure que havien mort per una gran tempesta de calamars, segons el que explica la revista Outside. Bé, doncs ara, més de 70 anys després, una nova investigació publicada a Nature Communications contradiu aquesta última teoria, aportant una explicació més plausible sobre el motiu que va portar a tantes persones a morir al llac Rupkant, a l'Skeleton Lake. Des de llavors es coneix amb aquest nom. En aquest estudi, els investigadors van aplicar el mètode de la datació per radiocarboni i van analitzar genèticament les restes esquelètiques de 38 cossos trobats al llac per veure si es pot trobar com a mínim l'antiguitat real dels ossos i per què són allà, com van arribar-hi. Sembla que els cossos del llac van morir a causa d'un sol fet catastròfic. Difereixen en antiguitat. Alguns portaven centenars d'anys i d'altres milers. Per tant, doncs, bueno, en diferents moments de la història hi ha persones diferents que acaben morts per la mateixa causa, sembla ser, en aquell llac. Les restes pertanyen a 3 grups diferents de persones, des de poblacions de més de 1.000 anys d'antiguitat del sud asiàtic fins a habitants de Grècia i Creta d'uns 200 anys enrere, i el tercer grup només el componia un individu, dels 38 que van treure, de l'est asiàtic. En total, 23 dels cossos eren de la zona sud-asiàtica, mentre que 14 provenien del mar Mediterrani. L'únic indici que es té que el llac Rupkant es troba al vell mig d'una ruta de pelegrinatge ha estat utilitzada durant l'últim segle, assevera, segons els investigadors que hi ha darrere del projecte. Aleshores, la pregunta és, per què les restes són tan antigues si aquesta pelegrinació que es creia que podia ser l'origen de els morts és més recent? Encara s'està estudiant, encara hi ha molt de desconcert sobre el tema i es necessita molta més informació per determinar la naturalesa exacta de totes aquestes morts. Aquesta és la conclusió. Per tant, s'ha avançat en saber que els morts que hi ha al llac no són del mateix moment històric i no són del mateix origen. Hi ha gent que prové de la zona del Mediterrani, mentre d'altres són de la zona d'Àsia. I no se sap el motiu de per què van arribar allà i per què van morir. Encara continua sent un misteri l'Skeleton Lake. Bueno, doncs ja investigarem una miqueta més. Fins que arribi aquest moment, doncs ens acomiadem perquè ja és l'hora.
It's the time of the season.
La setmana vinent molt més, més notícies misterioses, més música psicodèlica i més Dani Castillo, un servidor, perquè no hi ha una altra cosa més. Sí, que ens tornem a escoltar la setmana vinent, abraçades, petons per totes i per tots. I, si us plau, connecteu la ràdio, Canal 20 Ràdio, aquí us espero, dijous vinent a 11:15 de la nit. I si no, doncs la repetició del programa, ja sabeu, dissabtes i diumenges a 6:45 de la tarda. Temps ombrívol. Fins la setmana vinent. Adeu!
Who's your daddy?
Who's your daddy be rich?
Is he rich like me? Has he taken any time?
Any time.